Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I aquí Sitges, com tots vostès saben, Drets Civils, el telèfon 93 811 30 80 i el correu electrònic poblaciorefugiada@sitges.cat trobaran totes les possibilitats per demanar consell, oferir recursos o bé demanar ja no consell, sinó algun ajut específic per a algunes persones de les que puguin venir. És molt probable que una de les persones que es trobi darrere aquest telèfon i darrere aquest correu electrònic sigui la Mireia Paretes. No només drets civils, sinó serveis socials. Encara no hem acabat d'una pandèmia que arriba a la guerra i per tant, tot l'equip de serveis socials i de drets civils de l'Ajuntament deuen tenir ja el cap com una olla de tantes situacions particulars tenses que s'estan vivint. Mireia Paretes, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, què tal?
No deus haver parat, Mireia?
No, realment semblava que tindríem uns mesos, no de descans, però uns mesos més tranquils, però no.
I això, malauradament, no ha estat així, Ens explicava ahir el mateix Sobo de Junyent, com tants d'altres, que gràcies a la Mireia, el Departament de Drets Civils s'ha pogut vehicular precisament aquest ajut específic a una família, d'una família sitgetana que vindran, que arribaran avui, però ens comentaven ahir, Mireia, que gairebé 120 sol·licituds, o bé d'informació o bé d'altres tramitacions, us han arribat vinculades directament amb la qüestió dels refugiats ucraïnesos?
I ara anem per més. Des del moment que es va ficar el formulari a la disposició de la ciutadania, que es van penjar a la web, doncs en una estona vam entrar a mirar i hi havia 60 sol·licituds. És veritat que dintre d'aquestes les hem anat distribuint per temàtiques, per dir-ho així, de la gent que oferia una habitació, de la gent que oferia casa seva per acollir un infant o una família, gent que s'ofereix per fer traduccions, gent que s'ofereix per fer acompanyament, per fer activitats amb nanos, de tot. Realment des d'aquí deixem-me agrair a tothom la rapidíssima resposta i bé, vull dir que en farem ús, Hem intentat anar responent a tothom i ara el que estem fent són llistats per anar contactant amb la gent a mesura que tinguem necessitats concretes. Ja n'hem fet ús.
D'acord. Com que anirem saludant a la Mireia probablement en propers dies, perquè es poden donar mil i unes circumstàncies, però bàsicament perquè tothom ens entengui, Mireia, i a partir de les converses que hem mantingut aquests darrers dies, d'entrada, no sé si val la pena una certa reflexió sobre què significa o què pot significar acollir a una família refugiada a casa. Si és que algú es pot fer aquell plantejament de dir bé, això és per una setmana, per dues, per tres, per cinc, per dos mesos, per tres, per deu...
Això val la pena explicar-ho, però més que res, perquè si no sembla que sigui l'administració, l'Ajuntament, que digui no acolliu, no feu acolliments, però això és molt clar de la directriu també des del govern i des de la Generalitat, Vull dir, el que estan dient és que acollir no sabem per quant de temps. Si a tu et diuen o et planteges, jo puc acollir una persona, una família fins i tot, si la casa és una mica gran,
sí,
durant de quant de temps? Si tu fas dues setmanes, fins i tot un mes, jo crec que molta gent estarien disposats a fer-ho sense pensar-nos. Vull dir, ja dius, ja assumeixo, el que significa, doncs, sí que algú casa i tal. Però ja no sabem quant de temps durarà. I què passa? No és fàcil ficar a casa una persona que ja venen d'un conflicte armat, que venen amb unes problemàtiques, amb uns traumes, vull dir, hi ha gent que ja ve molt tocada de la situació. I l'altra és que això genera també una despesa X. Hi ha gent que dirà, Mireia, sí, existeix, no ens enganyem. No és el mateix a vegades menjar 4 que menjar 8. No és el mateix dutxar-se 4 que 8. No és el mateix tot el que genera.
Sí.
I més com estem veient que estan pujant els preus. Què ens fa por? O què em fa por a mi particularment? Que la gent digui, jo vull acollir una família i que d'aquí dos mesos no ho pugui sostenir. No? Vull dir, suposi una càrrega a la seva economia familiar i a part de donar tot aquest suport emocional, que també és una càrrega.
Per tant, Mireia, hi ha aquí un vessant emocional que no és menor, perquè la Mireia Paretes ens apunta a la necessitat que tindran aquestes persones que vinguin de poder tenir algú més aviat, no diré que totes les hores del dia, però moltes hores del dia, perquè evidentment se sentiran absolutament desvalgudes i traumatitzades per la situació que han viscut i que estan vivint. I per tant, una família bé, doncs que hagi de mantenir, evidentment, la seva feina del dia a dia, la seva quotidianitat diària, haurà de poder encaixar de la millor manera possible les necessitats, per una banda, emocionals d'aquesta família de refugiats que arribi, i per una altra banda, òbviament, l'import, la despesa econòmica que suposa el manteniment de dues, tres persones més a la família. I això, Mireia, o que des de la teva experiència, això potser no es pensa en un primer moment, però, és clar, això arribarà tard o d'hora, perquè et dono per segur, Mireia, que més d'un mes aquestes persones hi seran.
Sí, jo no me la faré con la ministra, no sé cuánto va a durar, ¿no? No idea, però el que està clar és que no va dur dues setmanes ni un mes. Malauradament hi ha gent que arribarà a Sitges i arribarà en altres parts de Catalunya que els han destruït el municipi per complet. O sigui, allò que era seu i que hi vivien ja no hi és, no existeix. Arriba una parella d'ancians, no?, de la mare del seu fill, i ha desaparegut tot allò que tenien. Si tornen algun dia, doncs hauran de... No serà d'aquí a poc temps. Vull dir, hem de començar a ser conscients que hi haurà gent que tornarà, evidentment, voldran tornar al seu país, però no serà una cosa ràpida. Per tant, el que dèiem, o la meva reflexió i la que fem sovint des de l'administració és, ojo, perquè aquesta gent necessitarà un suport emocional. Tu, en un poble que no coneixen, doncs s'ha de fer un acompanyament perquè sàpiguen on estan, no?, on poden anar a comprar, on està l'escola, si tenen infants, vull dir, s'ha de fer un acompanyament emocional, fins i tot tirant de la mà de recursos públics, perquè també s'estan articulant. I l'altra, la despesa econòmica, sí que corre a càrrec de la família, no?, perquè si no, hi ha altres canals. Jo sé que hi ha gent que s'ha organitzat molt bé, i vosaltres heu entrevistat a gent que han organitzat, que han anat a conèixer la gent. Sé que hi haurà gent que no hi hagi problema, però el que ens mou com a ciutadania de dir agafo un cotxe i vaig, que ho entenem perfectament perquè som ciutadans, però realment dius, i després què? El que no seria lògic és un cop passen dos mesos i la gent diu no puc sostenir-ho gaire més temps, és abocar, no, amb aquesta gent a una segona... O sigui, revictimitzar. Ja venen sent víctimes d'un conflicte armat com per arribar i dir, i ara què, no? Serveis socials, ajudeu-me perquè no puc, no?, mantenir-ho, o perquè això se m'està fent més dur del que em pensava. I llavors els canals seran complicats d'establir. Això és la realitat.
Per tant, encara que resulti incòmode de dir, hi ha aquí un vessant pragmàtic que s'ha de posar sobre la taula, i és el de com viuran aquestes persones... no la setmana que ve ni l'altra, sinó d'aquí dos mesos, tres mesos, cinc mesos, deu mesos, dotze...
Tal qual.
I això és el que hem d'interioritzar d'alguna manera, eh?
Exacte, perquè ara sé que no resulta simpàtic el que dic, i queda com, però l'experiència d'altres conflictes armats ens porta això, a dir, hi ha una mobilització ciutadana que ha de ser identitats, però sí que ens aconsellen, no?, fer-ho regladament i fer-ho ordenadament, però perquè sigui més eficaç, perquè ara què ha passat amb els menors, no?, tothom diu menors no acompanyats, com pot ser? No, és que pot ser que estiguin acompanyats, però per una tieta, per una veïna o per algú que no sigui tutor. No pot ser que arribin menors, no?, i no sapiguem ben bé de quina via, com han arribat, o quina via, o qui els acompanya, perquè aquests pares que s'han quedat a Ucraïna, algun moment voldran...
Està, no?, clar.
Anar a buscar el fill. Vull dir que han de ser coses organitzades, que a més estan parlant de màfies, que estan fent-ho bé, però no perquè hi hagi una mala intenció de la ciutadania d'acollir gens, però per això està la DGAIA i s'ha de fer endreçadament, i han d'haver uns professionals darrere que mirin la idoneïtat de la família, no?, on han de ser acollits aquests infants. Per una. I l'altra, això, les cases... de dir, ostres, jo sé, no resulta simpàtic, dir que clar, hi haurà problemes, però què ens abocarà això? A que d'aquí a cinc mesos, o quan ens plantem a l'estiu, doncs diguis, jo no ho puc sostenir, i què faig, no?, amb aquesta família que ara tinc a casa i que necessita un suport que jo... això que ens està costant no econòmicament i emocionalment de sostenir.
És que precisament anava per aquí. És clar, arribarà l'estiu, com encaixes o com es pot encaixar unes vacances familiars amb la responsabilitat que suposa mantenir una família que ha arribat a casa, dic vacances familiars, com dic, moltes altres situacions de la convivència quotidiana que segurament, com deia la Mireia, poden resultar en algun moment en conflictes, en friccions entre membres de la família i les persones que han arribat. La qüestió de l'idioma, suposo, Mireia, que és un altre dels problemes més importants amb els quals es poden trobar les persones que acullin a refugiats, perquè veritablement, a no ser que hi hagi per part de les dues bandes, que no sé si pot ser molt, molt comú, un cert coneixement de l'anglès, sens dubte és complicada, o pot ser complicada la relació, no?
Sí, sí, sí. El tema d'idioma està clar que és una barrera. Nosaltres pensem que d'una banda, doncs això, amb un anglès i després amb gent, per exemple, a Sitges, hi ha una comunitat ucraïnesa important, uh-huh. i russa, vull dir que hi ha més que molta gent, doncs ha omplert aquest formulari, per tant tenim les dades. Es pot fer, vull dir, si una família diu jo he acollit, estic plenament convençut, però necessitaria doncs algú al principi, no, que ens ajudés a fer els tràmits, i que estic... Es pot... Hi haurà casuístiques de tota mena, vull dir, no és això de dir, és que no ho feu perquè serà... No, ens trobarem amb gent que ho podrà fer, que ho podrà sostenir i mantenir. L'altre és que pensem-ho bé, perquè sí que sorgiran coses. L'idioma n'és una, l'espai, la convivència, que no venen ja amb una història darrere important i de fugir de casa seva, de trauma, de fugir del teu país i tal. Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de fer un acolliment. És per això que no s'aconsella. Vull dir, nosaltres com a administració no prohibirem i a més jo com a ciutadana, t'entenc tranquil, vull dir, perfectament que hi hagi gent que digui jo és igual, jo hi vaig, però sí que hi ha que s'ha de fer de la manera més endreçada possible i sent conscient del que vindrà, perquè no són dues setmanes ni són dos mesos. Mm-hmm. Val? I l'altre és que hi ha canals que s'han establert precisament per fer l'acollida d'aquests refugiats. Llavors és veritat que diuen si hi ha uns canals, aprofiteu-los, no? Vull dir, si s'han establert els centres d'acollida de refugiats on des de l'inici, des del moment que fiques el peu en aquests centres, no? Es fa tot acompanyament jurídic, emocional, de documentació, de preparar per una vida autònoma, de que poden assignar un ajut econòmic, no? Perquè precisament vagin treballant aquesta vida autònoma, que el tema dels documents, permís de residència i de treball, a través d'aquesta directiva, no? de protecció temporal que va fer el Consell Europeu i que s'està aplicant des de dijous, no? Des del dimecres a la nit,
sí,
es va aprovar.
Sí, sí.
Doncs llavors, realment hi ha centres que fan tota aquesta funció. Què farem des de Sitges? Doncs el mateix, però amb gent que arribi a Sitges de la mà de familiars, que llavors ja tenen un vincle en el municipi i que llavors vindran a fer intèrprets, llavors nosaltres farem també tota aquesta funció. Si ja hem acordat, ja hi ha un petit grup, no, de diferents departaments d'ocupació, d'ensenyament, de salut, que treballarem conjuntament per poder oferir tot aquest suport, no, a les famílies que venen de la mà de familiars que resideixen fa temps a Sitges.
Dues qüestions molt bàsiques, Mireia. Teniu una certa previsió de les persones que poden arribar a Sitges?
Previsió a dia d'avui, sí. Tenim la previsió de la família que has comentat abans, el Salvador, uh-huh. Que arriben al migdia, i després aquest vespre arriben 8 persones, que són 4 dones amb 4 fills, d'edats compreses entre 6 i 11 anys, i després una parella, els pares d'un noi ucraïnès que també arriben, suposo que a la tarda, i alguna més que tenim previst, però com venen en cotxe no sabem exactament el moment que arribaran.
D'acord.
D'altres, cada dia tenim alguna notificació, no?, d'algú que ha dit és que estan de camí, doncs tal, que ha anat a buscar algú. I llavors, en funció d'això anem treballant.
Des de l'Ajuntament, què creieu que ara és més necessari a partir del telèfon de drets civils que ja estava disponible, però sobretot a partir d'aquest formulari del correu electrònic població refugiada@sitges.cat, des de l'Ajuntament, què creieu que és més necessari ara?
Mira, com a necessari, el que necessitem és llocs on acollir, o sigui, habitatges, però habitatges. Per què diem habitatges i no pas habitacions ni el que comentàvem abans? El que pretenem o el que deduïm és que serà gent que es quedi durant un temps, no? Vull dir, enllaçat amb el d'abans. I llavors el que seria bo és que si ve una família puguem fer tot aquest seguiment i aquest suport vivint en un habitatge. I llavors demanem o fem la crida, que ja la vam fer, però reitero, de si algú té un habitatge buit perquè resulta que venen els estius. Algú que digui, doncs, històries, vull dir que sí, jo llogava, però ara m'espero, però tinc un habitatge que es podria utilitzar. Potser hi ha gent que pensa, jo no el vull cedir un any i mig, no? Perquè jo d'això també en visc, o també, lògicament, vull dir, el que volem ara nosaltres ens plantegem d'entrada, tant de bo fos així, perquè llavors ja assignaríem un habitatge amb una família i ja sabríem que el temps que s'estigui Sitges estaria en aquest habitatge. Però sobretot ens interessa per poder fer la primera acollida. Quin és l'avantatge de la directiva i de poder tenir aquesta targeta, no?, de protecció temporal? Ja que la gent en edat de treballar disposarà d'aquest permís de treball, val? I llavors disposa del permís de treball i de totes les ajudes, a l'igual que un ciutadà català.
D'acord.
Llavors, això permet que d'alguna manera se'n puguin en sortir, que potser algú troba, hi ha empreses que han contactat amb nosaltres per fer contractes, no?, a persones ucraïneses. Per tant, el fet de disposar d'aquest permís possibilitarà que la gent pugui acabar fent certa vida autònoma. Després pot ser que marxin al seu país o pot ser que no ho sabem, però sí que possibilita el fet d'integrar-se a la comunitat des d'un habitatge, des d'un suport de l'administració i un suport comunitari X.
Anava a proposar aquí una derivada, perquè si habitualment, evidentment, a Sitges costa molt trobar un habitatge, no sé jo si... Bé, és allò de la Mireia és tan conscient, com tots nosaltres, de la dificultat que pot haver a l'hora de cedir habitatges en un poble o en un mercat d'habitatges. És el que és, val el que val i costa el que costa.
Sí, en som plenament conscients, i per això hem tirat també per allotjaments turístics i per fer una crida també per una altra banda. El que passa és que és allò que potser algú s'ho pensa i diu, és que a llarg termini doncs no ho podríem fer, però potser sí que ho podem cedir 3-4 mesos i veiem i treballarem sobre el tema. Vull dir, anirem treballant, això ens anirem veient com van les coses, però sí que poder... doncs allotjar amb una família en un pis de dues habitacions durant 3 mesos, doncs a nosaltres ara per ara, no és l'ideal, evidentment, però ara per ara disposar d'algun pis doncs sí que ens possibilita això, no?, de començar a treballar d'una manera més organitzada i de treballar a nivell integral amb la família. Mm-hmm.
Doncs alegrem a la Mireia Paretes que ens hagi sistematitzat d'aquesta manera i sobretot que hagi deixat la reflexió sobre la taula del significat profund que comporta tenir, acollir una família refugiada. Més enllà d'aquesta solidaritat i d'aquesta empatia que tothom pot tenir, després, el dia a dia, les dificultats del dia a dia i tot allò que es pot assumir o que cal intentar encaixar en el dia a dia. N'anirem parlant si es donen més circumstàncies i, per tant, si es donen també més consells que es puguin oferir des de l'Ajuntament. De moment, 93 8 11 30 80, el telèfon de drets civils, poblaciorefugiada@sitges.cat, el correu electrònic al qual es poden adreçar aquelles persones que vulguin oferir-se o que necessitin alguna cosa, i el formulari també que poden trobar al web de drets civils per tot allò que necessitin. Mireia, gràcies.
De res, a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.